Tot a punt per la Rua del Barça per celebrar la Lliga del Clàssic. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
Després de guanyar la Lliga ahir a la nit contra el Madrid amb un 2-0 al Clàssic, que farà que aquesta Lliga passi la història així com la Lliga del Clàssic, el Barça desfilarà aquesta tarda per Barcelona per celebrar el títol amb l'afició, Laia Tudel.
Una rua que començarà a les 5 de la tarda amb sortida i arribada al Camp Nou. Els jugadors del Barça i Hansi Flick desfilaran en un autobús escapotable per celebrar aquest títol amb tota l'afició que surti al carrer. I avui al matí de Catalunya Ràdio, el president del Barça, Rafa Juste, destaca la connexió tan especial d'aquest equip amb els culers.
Un enorme equip fet a casa, majoritàriament, amb moltíssimes ganes de guanyar, que senten els colors, perquè això provoca que aquesta gent connecti tan bé amb l'afició del Barça.
De seguida, tots els detalls. L'altre gran tema del dia, però, és l'operació de repatriació dels passatgers del creuer de l'antivirus que s'ha de tancar avui, Natàlia Ramon.
Una francesa i un americà que ja són als seus països han donat positiu. Els catalans que hi havia a bord ja són a Madrid, aïllats en un hospital militar.
Enviada especial a Granadilla, a l'illa de Tenerife, Mònica Mas.
Bon dia. La novetat ara mateix és que finalment els 6 australians i neozelandesos que havien de marxar en un vol fletat per les autoritats australianes s'ajuntaran amb el vol dels Països Baixos amb la resta del passatge de fora de la Unió Europea, la majoria tripulants de l'Ondius. Mentrestant, avui sabrem el resultat de les PCRs que es van fer ahir als 5 catalans i els 9 espanyols a l'Hospital Militar Gómez Ullà. La ministra de Sanitat assegura que cap d'ells té per ara cap símptoma compatible amb l'antivirus.
Més qüestions a les portes de la vaga general de demà a l'educació. Primera gran cita d'un mes sencer de mobilitzacions dels docents. La consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix a reconduir la situació en referència a l'acord que de moment només té amb les representacions minoritàries de Comissions Obreres i la UGT.
I en paral·lel, la consellera d'Interior, Núria Parlon, admet que revisaran la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors destapada la setmana passada i que ha portat tota l'oposició, tret del PP i Vox, a demanar el cap del Josep Lluís Trapero com a director de la policia. L'USTED portarà el cas als tribunals. Sentim Parlon.
Probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
També demà el govern aprovarà una nova estratègia de prevenció d'incendis. Anem a Montserrat ara. Què en destaca Montse Poblet?
La gran novetat del pla és la creació de 14 zones de camps, boscos gestionats i espais lliures de vegetació per evitar que els grans incendis forestals, sobretot els que escapen de la capacitat d'extinció dels bombers, puguin saltar d'un massís a l'altre. És una estratègia a llarg termini, però ja hi ha 700 hectàrees licitades i en alguns punts, com el massís de Montserrat, ja han començat a treballar.
I a la cultura, la Casa Batlló de Barcelona obrirà la tercera planta al públic amb què desvela els seus últims secrets. Valèria Obereda.
Des d'avui mateix, tothom qui vulgui i pugui, són 200 euros l'hora, amb preus dinàmics, pot llogar alguna de les estances d'aquest pis de 440 metres quadrats útils, l'últim que van habitar els descendents dels Batlló. 4 anys de restauració, de gairebé una feina arqueològica, per la qual l'arquitecte responsable, Xavier Villanueva, diu que s'han endut moltes sorpreses.
I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, que a banda d'aquestes celebracions del Barça, que ja us hem explicat, també passen per un partit molt important del Girona.
A les 9 juga el Girona, que visita el camp del Rayo Vallecano. Els gironins necessiten guanyar, perquè ara mateix es troben a només un punt per sobre el descens, i és un partit que podreu seguir a Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira.
Sapiguem ara com tenim la mobilitat. Clàudia Serra.
Doncs a aquesta hora el punt més complicat és a l'AP7 entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal, sentit Tarragona. Hi ha cua de més de 8 quilòmetres per un vehicle avariat. Atenció també a l'A2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí cap a Lleida, on hi ha retencions per un accident. A la mateixa A2 entre Esparreguera i Collbató cap a Barcelona, on hi ha un carril tallat per obres. I a la Ronda Litoral a Sant Adrià, sentit Besòs, on un accident també talla un carril.
I ara temps pel temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, milers de catalans volen saber quin temps farà Barcelona a les 5 de la tarda.
Doncs en principi sol i quatre núvols. No ha de ploure i temperatura molt confortable. S'esperen alguns ruixats a l'extrem nord de Catalunya aquesta tarda, irregulars. Demà al matí tornen a descansar les precipitacions. Sol, pocs núvols, alguna boira. I demà a la tarda ruixats i tempestes a gran part de Catalunya, irregulars, els menys freqüents i probables, cap a la costa, però a la resta del país sovintejaran i algun pot ser fort.
Gràcies, Francesc.
Bona tarda.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen 5 minuts de les dues. De les dues de l'endemà, perquè avui és un dia de dolça ressaca pel primer equip del Barça i també per molts culers. Això que sentiu és part de les celebracions del títol de Lliga, era ja de matinada en calent, amb el que sentiu Marc Caçador, que va tornar-se a fusionar amb l'afició, com l'any passat a Canaletes, aquest cop a Plaça Catalunya, i acompanyat aquesta vegada d'Alejandro Valde. Després la festa va continuar les discoteques habituals i avui, Laia Tudel, Sant Tornem-hi.
Sant Tornem-hi amb les celebracions ja amb la llum de dia, tot i que acabaran de nit, segurament. Avui el Barça celebrarà el títol de Lliga el segon consecutiu amb la Rua dels Campions, que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou. Des d'allà recorreran els carrers de Travessera de Gràcia, Numància, Balmes, Gran Via, pujaran per Passeig de Gràcia fins a la Pedrera, que serà un dels punts on s'espera més animació, i allà ja faran mitja volta per Provença fins a tornar al Camp Nou. Al vestidor tenen moltes ganes de celebrar aquest títol històric després d'haver-lo guanyat a casa davant el Real Madrid. Sentim els jugadors Gerard Martín, Fermín i Eric a la TDT.
Molt content d'haver aconseguit la Lliga avui aquí contra el Madrid a casa. La veritat que no podem demanar més.
Clar, era un moment històric pel club, pels culers, i ho hem donat tot, hem fet un partidàs i ens hem portat la victòria i la Lliga.
Sí, està clar que al final un dels meus motius era dedicar-li la victòria. Crec que bueno, el Marcos i el Ferran, quan han marcat, li han dedicat. Sempre diem, no, que és com un pare per tots nosaltres i què menys, no, que dedicar-li aquesta victòria a ell i a la seva família.
Eric parlava de dedicar-li a algú que és com un pare, que és Flick, que va rebre la notícia de la mort del seu pare ahir al matí, abans del Clàssic. El tècnic és el líder d'aquest equip, serà un també dels més ovacionats a la Rua d'aquesta tarda. I avui al matí a Catalunya Ràdio, el president del Barça, Rafa Juste, confirmava que aviat faran oficial la renovació.
El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient, farà que sigui molt senzill aquesta renovació, si més no... El que falta és tancar alguns detalls, però vaja, vull dir, quan el Deco i vulgui en Hansi, vull dir, ho farem públic.
Aquesta rua de celebració dels campions comença a les 5 de la tarda i està previst que s'allargui fins a les 9-10 del vespre.
Doncs avui és un d'aquells dies que el Catalunya Migdia obre amb els esports després d'aquesta notícia d'ahir. Aquesta rua, Laia, la podreu seguir tothom qui vulgueu, aquestes celebracions també, a Catalunya Ràdio, amb un programa especial que començarà a les 4 de la tarda amb el Garriga, el Jordi Costa i la Sònia Salmà. Això és a partir de les 4 el programa, a partir de les 5 la rua, eh?
Exacte.
Doncs vinga, el podreu seguir tot plegat. El dia, però, ens deixa més arguments informatius. Els ciutadans australians i la resta de passatgers del creuer amb un brot d'antivirus s'evacuaran avui mateix als Països Baixos en un vol des de Tenerife. Després d'això, el vaixell salparà en part de la tripulació en direcció a Rotterdam i es desinfectarà al Port Canari. Entre els passatgers del creuer que va arribar diumenge a les Canàries s'han detectat dos positius. Els malalts són a França i als Estats Units. Els viatgers en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid no tenen cap símptoma de la malaltia. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona també ha tornat a donar negatiu a la PCR. Ara podem connectar amb el port de Granadilla, a Tenerife. Allà hi tenim la Mònica Mas amb l'assistència tècnica de David Mendoza. Bon dia.
Bon dia, Joan. Segons ha explicat la ministra de Sanitat, els 22 passatgers que avui sortiran de l'Òndius marxaran tots en un mateix avió, el que fletava els Països Baixos per repatriar a tots aquells passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien manera de tornar. Entre aquests hi ha 6 ciutadans d'Austràlia i Nova Zelanda que finalment el seu govern no ha pogut fer arribar a temps un avió. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García, que ha qualificat d'èxit com està funcionant tot l'operatiu.
Teníamos previsto que esta tarde llegaran dos aviones, el de Australia y el de Países Bajos. Finalmente va a ser el vuelo de Países Bajos el que se va a llevar también a los ciudadanos y ciudadanas que iban en el vuelo australiano. Y esperamos que a lo largo de la tarde, tanto que llegue ese vuelo como que podamos iniciar las labores de desembarque de estos ciudadanos.
L'avió marxarà abans de les 7 de la tarda i l'Ondius abandonarà les Canàries també a aquesta hora amb 32 tripulants. Segons el govern espanyol, llavors es procedirà a desinfectar tot el port de la Granadilla seguint els protocols sanitaris. Pel que fa als positius, la ministra García ha explicat que el ciutadà nord-americà ja va sortir del vaixell amb símptomes, mentre que la ciutadana francesa va agafar febre només a pujar a l'avió. I sobre els 5 catalans i els 9 espanyols que estan en quarantena a Madrid, ha dit que estan bé.
Un ciudadano francés que empezó a tener síntomas durante el vuelo y que ha dado positivo y ahora mismo está en un hospital. Las autoridades americanas nos comunicaron una persona que tiene síntomas leves como un positivo débil. Los 14 españoles y españolas que están en el Gomezulla se les ha hecho una PCR y a lo largo del día de hoy tendremos el resultado de esa PCR.
Si tot va sobre el previst, l'Ondius haurà estat 29 hores en aigües canàries.
Doncs aquesta és la situació a les Canàries, convertides aquestes illes durant tot el cap de setmana en el gran referent informatiu arreu del món. Això a les Canàries. A Catalunya avui és la vigília d'una nova vaga a les escoles. I en aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat disposada a reconduir la situació, ha dit, i revisar l'acord firmat amb els sindicats minoritaris que va posar en peu de guerra els sindicats amb més pes. Niubó manté la proposta de reunió per dijous amb tots els representants dels professors que ella mateixa vol presidir enmig d'un ambient especialment tens. Connectem amb el Palau de la Generalitat. Sara Canyete.
Bon dia. Si la consellera d'Educació, Esther Niubó, confia en aquesta reunió de dijous per desescalar el conflicte amb els sindicats. No parla de reobrir l'acord, però sí de veure en quins aspectes es pot revisar, es podrien ampliar partides, de manera que augmenti el suport entre els sindicats.
Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha reiterat la mà estesa del govern per millorar aquest acord i ha reconegut l'esforç dels docents.
Fer un agraïment explícit als docents, als mestres i als professors, ho dic amb tota honestedat i reconeixement per l'esforç i la resiliència que moltes vegades han d'aplicar davant les mancances o deficiències de l'entorn i les dificultats que té la seva pròpia activitat, no?
Els sindicats del comitè de vaga diuen que estan pendents de rebre l'ordre del dia d'aquesta reunió de dijous per decidir si hi aniran o no, un ordre del dia que des del Departament d'Educació ja avisen que serà genèric, però confien que hi aniran.
Doncs demà hi ha aquesta vaga. Avui, mentrestant, la infiltració de Mossos en una assemblea de professors continua provocant una tempesta política. Després d'una primera valoració a través de les xarxes, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha trencat el silenci aquest migdia, manté el suport al major Josep Lluís Trapero com a director general de la policia, però planteja revisar possibles errors de l'operatiu policial. Manel Laborda.
Sí, Núria Parlon creu que cal analitzar si algun responsable d'aquest operatiu es va equivocar, ja sigui en l'oportunitat o la proporcionalitat de l'acció a l'hora de destinar agents a una assemblea de professors convocats per parlar del calendari de vagues del sector. La consellera d'Interior sobre ha detectat errors.
La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes, sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
Precisament avui el sindicat majoritari, l'USTEC, ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents a una assemblea i ha exigit la dimissió de la consellera d'Interior. L'USTEC ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical. L'assemblea de professors tractava el calendari de vagues del sector que demà ja té un dels plats forts amb una aturada convocada a tot Catalunya. Recordem que Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han exigit al govern el cessament de Trapero per aquest afer. Junts ha demanat també la dimissió de les conselleres d'Interior i d'Educació. El PP és, per ara, l'únic partit que defensa obertament la infiltració.
Doncs bé, aquesta polèmica per la infiltració dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors, avui sabem que no farà perillar la negociació dels pressupostos de la Generalitat. I és que Esquerra Republicana, el principal soci parlamentari del govern, segueix demanant, com ens explicava Manel Laborda, la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero, però ho separa dels pressupostos que estan, diu, ben encarrilats per quedar aprovats abans de l'estiu. Connectem amb Barcelona, amb Marta Corbalan.
Hola, bon dia. Esquerra segueix demanant al cap del director dels Mossos, però desvincula aquesta crisi de la carpeta dels pressupostos. El portaveu dels republicans, Isaac Albert, ha estat així de taxatiu.
El pressupost és un pressupost d'un govern, però és un pressupost per un país. Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
Si res no es torça, el govern i Esquerra podrien anunciar les pròximes setmanes un acord per aprovar els pressupostos del 2026, després que el primer intent de negociar-los al març fracassés. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, també ha confirmat que les negociacions estan ben encarrilades i que la polèmica per la infiltració dels Mossos no interferirà.
És un tema de sentit comú, continuar treballant en relació a aconseguir uns pressupostos per Catalunya i les altres situacions s'han d'abordar on toca.
Tal com us vam explicar divendres, una de les principals condicions que ha posat Esquerra per aprovar els pressupostos és la construcció d'una nova línia de trens, l'Orbital, que unirà el Garraf amb el Maresme passant pel Vallès. Els Comuns, amb qui el govern ja havia tancat un acord, també aprofitaran per renegociar-lo i afegiran noves demandes. Entre aquestes, volen una partida pressupostària per integrar el nou tren llançadora de l'aeroport a la xarxa de Rodalies i connectar-lo a l'R4 Nord fins a Sabadell, Terrassa i Manresa.
I mentrestant, al País Valencià, primer dia de vaga, en aquest cas indefinida, a l'educació pública. I l'han seguit prop de la meitat dels docents, segons la Conselleria d'Educació, i un 85% dels professors, segons els sindicats. València, Alba Barbosa.
És la tercera vaga a l'educació pública del País Valencià aquest curs, i aquest cop indefinida i més seguida que la de finals de març. Reclamen els docents, sobretot, més recursos i personal a les aules, millores salarials, reducció de ràtios i l'impuls del valencià a les escoles. Maria Carmen Francia i David Murillo, professors.
Escola pública, igual que la sanitat, són dos pilars que no podem deixar que vagin enrere.
Se nota que això va de deberes, que hem d'anar tots junts i que la mesa sectorial, quan abans millor.
La vaga indefinida comença amb les negociacions encallades. El portaveu del Sindicat d'Ensenyament Majoritari, Marc Candela, espera que la conselleria respongui amb propostes concretes.
És el primer dia de la vaga històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida, i el que li demanem a la conselleria és que se senti a negociar, que ens posi una proposta de tots els temes que reclamem, que no ha fet això encara, i que ens sentem a negociar per una negociació real i efectiva, que puguem tindre alguna cosa, perquè no tenim res.
Per ara, la setmana d'aturada comença sense cap reunió prevista entre Educació i els sindicats, que la setmana passada van rebutjar l'augment salarial de poc més de 1.000 euros bruts anuals que els proposava la conselleria. També estan enfrontats pels serveis mínims decretats a segon de batxillerat, que els sindicats ja han portat al TCJ a València perquè consideren abusius.
I ara tornem a Catalunya. I ho fem amb la nova estratègia de prevenció d'incendis que demà aprovarà el govern i que preveu passar per això. Per crear 14 zones de boscos gestionats, camps i espais lliures de vegetació pensats per frenar els grans incendis forestals i evitar que es propaguin entre massissos. Els bategen com a eixos de confinament i aplegaran més de 200.000 hectàrees repartides per tot el país. Anem al massís de Montserrat, Montse Poblet.
Bon dia. Amb el canvi climàtic i l'escalfament global, el percentatge d'incendis forestals que els bombers ja no tenen capacitat d'extingir ha passat del 0,2% de fa 20 anys a l'11% actual. Per evitar que quan hi ha un foc d'aquest tipus salti d'un massís a un altre, es crearan els eixos de confinament, com el que ja s'està dibuixant aquí a Montserrat. Paisatge amb mosaic, amb camps, espais lliures de vegetació i boscos nets i ben gestionats. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
Territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis. Els bombers
han dit, escolteu, per evitar grans incendis cal actuar de manera urgent i prioritària en X zones del territori per evitar aquest encadenament de grans incendis en grans massissos.
Es comença per 5 trams prioritaris, un dels quals el que va de Manresa per a Fita passant per Montserrat. La família de Jaume Esteve és propietària dels boscos i camps on ja s'ha començat a actuar. Ens explica que a les empreses forestals no els interessa un terreny com aquest perquè no els surten els números.
I clar, és el que els interessa a les empreses forestals és que hi hagi fusta. Clar, en un lloc que no hi ha diners a guanyar. Per tant, clar, ha de ser l'administració doncs, que actuï, que faci aquestes franges i aquests aclariments.
El pla també contempla destinar 15 milions anuals per la creació de franges de protecció al voltant de pobles i urbanitzacions. Malgrat ser obligatòries, des de fa 23 anys encara hi ha 15.000 hectàrees sense executar. Passa el mateix amb els perímetres de protecció prioritària, aquells 34 espais enmig dels boscos perquè els bombers puguin accedir i treballar segurs en cas d'incendis. Es van crear el 2013 i de moment només n'hi ha un d'aprovat. Abans de l'estiu se n'hi afegiran dos més i la idea és tenir-los tots fets el 2028.
Ara passen 5 minuts d'un quart de 3. Tenim una informació d'última hora. Sabem les peticions de pena de la Fiscalia en el judici contra la família Pujol, que es mantenen entre 8 i 29 anys de presó pels fills de l'expresident. Una pausa i us ho detallem.
Catalunya migdia.
Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
Que no et pari res. Descarrega't l'app del Corte Inglés i compra fàcilment i amb comoditat.
Aprofita fins a un 30% de descompte en moda, accessoris, sabateria, llar, esports, electrodomèstics, de tot i més.
I fins a un 20% en electrònica.
Tota la nostra web i app.
Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges.
I els descomptes de la setmana d'internet del Corte Inglés.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
A finals del 2007 desapareix un home a Terol. El cas es tanca com una desaparició voluntària.
Els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària.
Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a la història.
Crims, de Carles Porta. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, últim capítol de la temporada.
Catalunya migdia.
Us dèiem abans dels anuncis, la Fiscalia manté la petició de penes d'entre 8 i 29 anys de presó pels germans Pujol Ferrusola. Entrant en detall, per Jordi Pujol Ferrusola, el fill gran de l'expresident, la Fiscalia demana 29 anys de presó i per la seva exdona, Mercè Gironès, 17. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia. Tot i que no s'ha parlat durant tot el judici de tots els delictes pels quals acusa, la Fiscalia no ha modificat la seva petició inicial de pena. Ha retirat l'acusació contra l'empresari Carles Vilarrubí perquè va morir fa uns mesos i per la resta manté els 5 anys de presó a cadascun. Abans, els 4 empresaris que han declarat han defensat la legalitat dels negocis que van fer tant aquí com a l'estranger amb Jordi Pujol Ferrusola. Josep Cornadó, el responsable de Copisa, ha parlat directament de l'aconseguidor.
Si llegava a algun puerto le pagábamos la comisión y si no salía bien no pagábamos nada.
O sea, Jordi Pujol hacía de conseguidor.
Sí, tenía mucha información, era... Bueno, ya lo habéis visto, estaba en todas partes...
Luis Delso, d'Isolux, ha afirmat que la majoria d'adjudicacions d'obra pública les van fer en època del tripartit i ha negat haver pagat comissions al fill gran de l'expresident.
Todas las adjudicaciones importantes han sido en la época y el monto en la época del tripartito.
El tribunal ha exonerat l'expresident Pujol, que ja estava fora del procediment pel seu estat cognitiu. L'advocacia de l'Estat també ha mantingut la seva petició inicial de penes. Demana 25 anys de presó pel fill gran de l'expresident, 17 i mig per la seva primera dona, i no acusa els 5 germans petits. Demà la sessió arrencarà amb l'informe final de la Fiscalia.
Doncs el judici pel cas Pujol, que encara la recta final. El dia que comença la macrocausa del cas Innova, arrenca aquest judici que va afectar Reus, al Baix Camp, gairebé 15 anys després de l'escàndol per suposades irregularitats econòmiques del holding d'empreses municipals a la construcció de l'Hospital Sant Joan. El primer dia de la vista ja s'han anunciat pactes d'alguns dels 8 acusats. Tarragona, Manel Sastre.
Els primers han estat Josep Prats, director d'Innova i exdirector del CatSalut, i l'arquitecte Jorge Batesteza, que anunciava la fiscal del cas. Acceptaran delictes de falsedat, prevaricació i malversació, que inclou també un abonament de tots els calés que reclamava l'Ajuntament de Reus a través de l'asseguradora.
Que s'ha alcanzado un principio de acuerdo con los acusados Josep Prat Domènech y Batesteza. Por otra parte, indicar también que en cuanto a la responsabilidad civil, la misma ha sido ya satisfecha al Ayuntamiento de Reus.
El primer dia de la vista, el 26 de maig, s'acabaran de donar els detalls d'aquest acord en una jornada, la d'avui, en què els advocats han fet diverses sol·licituds per posar en dubte molts dels procediments de la instrucció que consideren no adequats a la normativa. En la causa hi ha 8 investigats, entre els que també hi ha l'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez. La Fiscalia també demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències, entre altres. Aquesta és l'única de les 16 peces separades obertes que ha arribat a l'Audiència de Tarragona. És la que fa referència a les factures suposadament irregulars de l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'1 milió d'euros.
I atenció avui també a això, la tecnològica Indra té previst contractar fins a 1.500 treballadors a Catalunya i doblar les vendes en el seu negoci de defensa. I avui es reuneixen a Barcelona més de 200 empreses del sector i s'espera que tanquin una 20ena d'acords de col·laboració. A Barcelona, Jordi Canal.
Bon dia. Indra ja té acords i aliances amb 350 companyies catalanes i avui n'ha formalitzat 19 més en la presentació del que ha denominat Pla Catalunya, un pla per impulsar el seu negoci aquí, com dèiem, ampliant els centres, incrementant la facturació fins als 500 milions d'euros i augmentant la plantilla, que superarà així els 5.000 treballadors, involucrant també les empreses locals en projectes de tecnologies duals, és a dir, que tant poden tenir usos civils com militars, projectes de ciberseguretat, ciberdefensa i també de l'espai. Àngel Simón, president d'Indra.
Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo. Porque la capacidad industrial, el potencial tecnológico, el talento que se encuentra en Cataluña les otorgan también la responsabilidad de asumir un papel relevante en los programas de defensa y seguridad, cosa que no ha hecho hasta la fecha.
Ara Catalunya vol ser-hi, ja de ser-hi, ha dit el president Salvador Illa en aquesta jornada d'Indra a Barcelona. Illa assegura que Catalunya té potencial industrial, tecnològic i talent per participar i ser referent en els plans de defensa europeus. Uns plans enmig d'un món convuls que han de servir, diu Illa, per garantir el model de vida i l'estat del benestar.
I mentrestant, gairebé la meitat dels països del món van patir usos maliciosos de la intel·ligència artificial per influir a les eleccions l'any 2024. Així ho diu l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya en un estudi encarregat pel Departament de Justícia. Aquest centre assumeix que també passarà aquí, a les municipals, de l'any que ve. L'Observatori té seu a Girona. Anem cap allà, Núria Pereira.
Hola, bon dia. Un vídeo hiperrealista però fals, és a dir, un deepfake d'un candidat que es retirava i demanava el vot per al seu rival, es va poder veure a Buenos Aires l'any 2025. És un dels exemples que recull l'estudi de l'Observatori, que destaca especialment l'any 2024, perquè aleshores es van produir molts processos electorals i han vist com eines d'intel·ligència artificial s'utilitzen per erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema, manipulant els votants. Sentim el seu director, Albert Sabater.
En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
Alerta que la tecnologia més nova es posa a disposició de molta gent d'una manera tan ràpida que es poden viralitzar continguts maliciosos sense ser-ne conscient.
Un minut i mig i seran 2:15. I els Estats Units i l'Iran que tornen a xocar en les negociacions per la fi de la guerra. Trump ha rebutjat la resposta de l'Iran a l'última proposta de pau de l'administració nord-americana, mentre que el règim de Teheran defensa que ha fet una oferta legítima. El conflicte acumula ja 10 setmanes i els temors que s'allarguin ha fet pujar avui altra vegada el preu del petroli. Jordi Baró.
Trump ha estat ràpid i clar a l'hora de dir no a l'últim plantejament de pau de l'Iran. Va rebre la resposta ahir i ja de matinada l'ha qualificat de completament inacceptable. En canvi, l'Iran assegura que demanava al final de la guerra l'aixecament de les sancions i la fi del bloqueig als ports iranians. Ismail Baghaei és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
La guerra dura ja des de fa 10 setmanes i la preocupació que s'allargui ha fet tornar a pujar avui el preu del petroli. Israel ha continuat bombardejant el Líban i defensa que la guerra no ha acabat, amb l'argument que cal retirar primer, si cal per la força, els estocs de l'Iran d'urani enriquit. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha declarat també que vol posar fi al finançament dels Estats Units al seu exèrcit en una entrevista a la CBS.
Vull reduir a zero el suport financer americà, el component financer de la cooperació militar que tenim. Crec que és hora que ens desprenguem d'aquest suport militar.
Israel rep cada any 3.200 milions d'euros d'ajuda militar de l'administració nord-americana i vol reduir-ho en un moment que la guerra a Gaza fa temps que ha fet caure el suport que hi ha als Estats Units, tant de polítics com de ciutadans, a ajudar militarment Israel.
I encara en crònica internacional, el primer ministre britànic promet que treballarà més i millor davant la desfeta electoral de dijous als comicis d'Escòcia i Gal·les i a les municipals parcials d'Anglaterra. El laborista Keir Starmer ha reconegut malestar social i ha anunciat més canvis per combatre-ho, entre els quals una nova relació amb Brussel·les. Anem ara a Londres. Quim Olivares.
Bon dia. Starmer no pensa dimitir. Sap que molta gent ha estat decebuda amb ell després de la desfeta laborista a les eleccions de dijous, però creu que té un mandat democràtic per millorar la vida de la classe treballadora.
Sé que la gent està frustrada per l'estat de la Gran Bretanya, frustrada per la política i algunes persones frustrades amb mi. Sé que tinc gent que dubta de mi i sé que he de demostrar que s'equivoquen i així ho faré.
En un discurs per la seva supervivència política, Starmer ha promès millorar la vida de la classe treballadora, acostar el Regne Unit al cor d'Europa, donar un futur millor als joves amb inversions en la seva formació i nacionalitzar la siderúrgia British Steel, propietat d'una empresa xinesa. El primer ministre creu que ni el líder de l'extrema dreta ni dels verds, els grans beneficiaris de la derrota laborista, estan preparats.
Ni Nigel Farage ni Isaac Polanski ofereixen al nostre país el lideratge progressista seriós que aquests temps exigeixen.
Molts laboristes creuen que el partit no podrà remuntar la situació si Starmer continua al càrrec. Ara caldrà veure, doncs, si aquest discurs aturarà l'embat d'alguns laboristes que volen que faci un pas al costat.
Doncs així és com tenim el món. De tornada a Catalunya, a Vilanova de Segrià ja es pot veure una imatge encara poc habitual. Arbres fruiters coberts per plaques solars. N'hi havia en finques experimentals, però ara, per primera vegada, una empresa ja les ha instal·lat per comprovar l'eficiència d'un sistema que permet alhora produir energia i protegir la fruita de l'excés de calor. Anem a Lleida, Estela Bosoms, de quina extensió estem parlant?
Doncs de gairebé una hectàrea i mitja de pereres, propietat de l'empresa Nufri. Els panells s'instal·len a 4 metres de terra sobre els arbres i se n'aprofita l'electricitat i l'ombra. El director d'energia de la firma, Carles Grau, explica en declaracions a TV3 alguns dels paràmetres que esperen optimitzar.
I així millorar, doncs, l'estrès hídric, el consum d'aigua, el cop de sol que puguin tenir també, doncs, en moments oportuns, doncs, mirar de donar-los sombra, i en moments en què necessitin el sol, doncs, moure les plaques, perquè es poden moure, doncs apartar-ho perquè puguin rebre tot el sol que necessitin.
L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l'IRTA, prova aquest sistema des de fa 3 anys en una finca pilot de pomeres, en aquest cas a Mollerussa. Una altra opció per no perdre terreny de cultiu és posar plaques flotants en basses de rec. Jordi Sala, de l'empresa Aigua Segarra-Garrigues.
I el que no voldríem és malbaratar aquest sòl agrícola. Llavors, un principi important és, ho posem dintre la base i el sòl agrícola, però el que és la producció d'aliments.
Les primeres 2.800 plaques les han instal·lades a la bassa del Fes, Segrià.
Això, la plana de Lleida, més al nord, punt d'inflexió important a les estratègies de prevenció d'atacs al bestiar. La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana. La mesura, segons defensa el govern aranès, arriba a petició del sector ramader. Anem a Viella, Sofia Cabanes.
Feia 6 anys que al Pirineu s'havien deixat de rastrejar ossos amb GPS. El darrer va ser Goyat i abans que ell va ser Cachú, que va morir enverinat. Ara, a diferència d'aleshores, no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es volen controlar aquells que s'avesen a la presència humana, una estratègia que replica l'experiència de la serralada cantàbrica, on s'aplica amb èxit. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
No hi ha usi que pel protocol que ho hem se puguin considerar problemàtics. Més sé que hi ha veri usi que s'acostumen ja a acostar-se molt als pobles, això és el que s'ha d'evitar.
El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica.
Ara farem una pausa per la publicitat, serà un minut, i a la tornada us expliquem els últims secrets de la Casa Ballons. Els han explicat avui.
Catalunya migdia.
Aquest diumenge i tots els festius...
El Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, i el supermercat de Francesc Macià...
Obren de 12 a 8 de la tarda.
Ara tens més temps per fer les teves millors compres...
Molt més fàcil i còmode.
Recorda, aquest diumenge i tots els festius...
El Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, i el supermercat Francesc Macià...
Obren de 12 a 8 de la tarda.
Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas pa flipar hasta 30% de descuento.
Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
Som-hi, descobrim aquests secrets. La Casa Batlló obre al públic des d'avui l'últim habitatge original de Gaudí. És el tercer pis que, després d'una restauració de 4 anys, recupera la visió domèstica i totalment avançada al seu temps del genial arquitecte. Ho ha vist la Valèria Obereda.
Són 440 metres quadrats útils que demostren la visió ecològica de l'arquitectura, de quilòmetre zero i reaprofitament, que tenia Gaudí. Una sorpresa rere l'altra han acompanyat la feina, en la que ha calgut modificar el paviment, però no les parets. Sentim l'arquitecte responsable, Xavier Villanueva.
Els estucs són els originals. Absolutament tots són els originals restaurats. Òbviament, han estat més de 80 anys tapats per pintures plàstiques, per tant, no ha sigut fàcil el procés de restauració. Els ganxos metàl·lics, els elements florals que han aparegut de forma sorpresiva. Aquí veieu fulles d'oliveres, a l'altra banda veureu que hi ha elements florals.
Aquests espais es lloguen a partir de 200 euros l'hora, amb preus dinàmics. El director general de la Casa Batlló, Gary Gauthier, suggereix usos.
Imagineu-vos poder convidar els vostres amics a un sopar en aquesta planta. Imagineu-vos poder despertar un dissabte al matí en una de les seves habitacions.
Pel que fa al mobiliari, l'ha proposat l'arquitecta i interiorista italiana Paola Navone. Són peces artesanals que reforcen la identitat de cada estança.
I encara a Barcelona, la Generalitat i l'Ajuntament arriben a un acord per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. El consistori augmentarà en 1,2 milions d'euros el pressupost que destina al Consorci per la Normalització Lingüística. Anem ara a l'Ajuntament, Anna Escura.
Bon dia. Això vol dir que l'aportació municipal al Consorci arribarà a un mínim de 3,1 milions d'euros anuals, cosa que es traduirà en 23 nous professors i 5.000 places més a partir del curs que ve. L'objectiu és donar resposta al 100% de la demanda i acabar amb les llistes d'espera. Jaume Collboni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, el conseller de Política Lingüística.
L'objectiu que tenim és atendre el 100% i, per tant, que les llistes d'espera pel que fa als cursos de català siguin història a la ciutat de Barcelona.
Tenim, d'una banda, cursos trimestrals, per tant, vol dir que una persona que no ha trobat el curs a l'hora, al dia concret que li va bé, hi ha edicions trimestrals i, a més, comptem amb la subvenció també a les entitats. Les entitats justament ens ajuden a cobrir aquesta demanda que és més difícil de cobrir amb un format més estàndard com és el del Consorci.
Aquest acord s'inscriu en el mandat del Pacte Nacional per la Llengua, al qual l'Ajuntament es va adherir el setembre passat.
I el Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques, que es celebra sobretot a Girona i Salt, ha presentat avui un avançament de la seva programació de tardor, que tindrà en total 16 produccions. Una de les més destacades és una obra, una adaptació, de La senyoreta Júlia, d'August Strindberg. Anem ara amb l'Estel Coletas.
El certamen referma el seu paper com a motor de la creació contemporània, amb col·laboracions entre directors internacionals i equips artístics catalans. En destaca el nou projecte de la brasilera Kristen Jatay, que adapta la senyoreta Júlia d'August Strindberg, traslladant-la a la Catalunya actual. Narcís Puig, director artístic del festival.
L'espectacle original de la Jatay era portar la Júlia a una realitat brasilera de fa 15 anys. Això vol dir família molt rica, amb criats negres de dintre la casa, etcètera, etcètera. I aquí es fa una adaptació a la realitat catalana o europea, jo diria que europea, ara mateix.
El festival també impulsa noves peces de creadors, com Pablo Masías o La Baronal, tot sota un cartell signat per la companyia Baro de Bell. A més de les estrenes, manté formats clàssics com el torneig de dramaturgia, les lectures de clàssics i el cicle de lectures llibràlegs.
I un últim apunt, la Breu Edicions celebra 20 anys convertida en una de les editorials independents més veteranes que resisteixen en un entorn de grans grups editorials. El seu objectiu és clar, prioritzar la literatura de qualitat per sobre de la rendibilitat econòmica. Barcelona, Montse Camps.
La Breu és pionera, va néixer com una associació cultural sense ànim de lucre i juguen, diuen, no a una altra lliga, sinó a un altre esport que els ha permès consolidar-se, com explica aquesta emissora l'editora Esther Andorrà.
Som una associació sense ànim de lucre, però sense ànim de ruïna, però a vegades hi ha indústries editorials que tenen uns deutes molt grossos i estan tan tranquils. Nosaltres som petits, però solvents, i a partir d'aquí, sobretot, ens enamoren els llibres. L'avantatge és que ha de ser molt poca aquesta rendibilitat perquè sigui justificable la seva impressió, perquè nosaltres no anem a pel benefici, anem a per el plaer de la lectura. No?
En aquests 20 anys han publicat 245 títols, primer de poesia amb la col·lecció La Batre, després ho van ampliar amb narrativa i també la traducció d'autors internacionals que no havien estat publicats en català o ja estaven descatalogats, des d'Anaïs Nin a Henry James o Colette. Entre tots els projectes, de cara a la tardor, tenen previst publicar els curiosos poemaris que haurien escrit el capità Haddock i Tintín amb traducció de Marc Romera.
Catalunya migdia.
Doncs aquestes són les notícies del dia, però la notícia del dia, la notícia amb què hem començat l'informatiu, sí, són aquestes celebracions del Barça, i des d'ara i fins les 3, tot el detall, Laia Tudel.
Recordarem aquesta rua dels campions que es farà aquesta tarda per celebrar el títol de Lliga del Barça. Si no heu tingut temps d'apuntar-vos al recorregut, el repassarem i també sabrem l'última hora del Rayo Girona.
Campió de Lliga! I ho ha aconseguit davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònit aquí a la gespa com a espectador és testimoni de l'alegria del Barça.
El Barça és campió de Lliga i aquesta tarda ho celebrarà pels carrers de Barcelona amb una rua. Fa una estona que m'ha explicat el recorregut, però com deia Ramon Salmurri, per si algú no ha tingut temps d'apuntar-se'l bé, recorda'ns on podran veure els culers els jugadors del Barça avui?
A veure, el recorregut de la celebració dels campions començarà a l'accés 13 de l'estadi Blaugrana. Des d'aquest punt, l'autocar de la rua avançarà per la travessera de les Corts fins al carrer Numància. Continuarà pel carrer de París i baixarà per Balmes, girarà per la Gran Via i pujarà pel Passeig de Gràcia fins a arribar a la Pedrera, un dels punts centrals de la celebració. Pel que fa al trajecte de tornada al Camp Nou, la rua continuarà per Provença, Aribau i París, posteriorment passarà per l'Avinguda de Sarrià i tornarà a la travessera de les Corts fins a arribar de nou a l'estadi Blaugrana. Durant aquest recorregut hi haurà tres punts d'animació. El primer estarà situat a l'encreuament de l'Avinguda Josep Tarradellas amb el carrer d'Entença. La segona fan zone s'ubicarà a la cruïlla entre la Gran Via i el carrer de Balmes, mentre que el tercer espai d'animació serà al carrer del Consell de Cent amb el Passeig de Gràcia.
Doncs aquestes celebracions que comencen a les 5 de la tarda amb aquesta rua i que s'acabaran, Salmurri, 9-10 de la nit, previsiblement...
Sí, la previsió és 9 de la nit, però...
S'allarga sempre una mica més, sí, en funció també de la quantitat de gent que surti.
Exactament.
Al carrer, que es preveu doncs, que n'hi hagi força, perquè la gent té ganes de celebrar aquest
no
títol.
No hi ha previsió de pluja, que això és molt important.
Molt important.
Sí, sí.
I hi ha moltes ganes de passar-s'ho bé, i totes aquestes celebracions les podreu seguir a Catalunya Ràdio, les explicarem en directe, amb un programa especial, una fusió que es fa entre la tarda i el Tot Costa, amb el Francesc Garriga, amb el Jordi Costa, la Sònia Gelmà, i també amb el Ramon Salmurri i el Roger Arbusà, que sereu allà al costat de la rua, fent aquests 4 quilòmetres i mig, he calculat d'anada, gairebé 8 quilòmetres potser fas avui caminant.
Sí, 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 avui és un dia...
Portes
és
bon calçat?
Sí, 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 està previst.
Bé, doncs tots ells us ho explicaran a Catalunya Ràdio. Programa especial perquè avui toca celebrar bé el que ahir va guanyar el Barça, Salmurri, que és la segona lliga consecutiva d'aquest Barça de Hansi Flick.
I és una lliga per la història, la 29a en la història del club, i com dius, la segona consecutiva de l'era Hansi Flick. Després hi entrarem perquè ahir va ser un dia històric per Fermín i la resta dels seus companys.
Sí, ho sabíem, clar, era un moment històric pel club, pels culers, i ho hem donat tot, hem fet un partidàs i ens hem portat la victòria i la lliga.
Fermín, com Eric i la resta dels seus companys, van gaudir d'una jornada d'emocions perquè estem parlant d'un Barça-Madrid, d'un clàssic al Camp Nou amb la lliga per decidir.
Sí, sí, ho sabíem que abans del partit mai havia passat això, però bueno, no deixava ser una dada anecdòtica, no? Crec que el més important avui era guanyar davant de la nostra afició i estar motivat, no? Perquè al final sempre jo contra el Madrid doncs té aquesta motivació extra.
Va ser una festa grossa a l'estadi amb càntics de tot tipus, però perquè a més al minut 20 el Barça ja guanyava 2-0 amb un golaç de falta de Marcus Rashford i un altre de Ferran Torres. Dos gols que valien un títol, que valien un títol contra l'etern rival, i dos gols que significaven que el Barça domina amb mà de ferro a l'estat espanyol i en el regne d'Mbappé i Vinícius.
Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, ese es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad.
De Jong traient pit, si hem de posar algun però a la nit, Laia, jo crec que n'hi hauria dos. Els direm amb la boca petita, però s'han de dir. Un, que vam passar de somiar amb una golejada al minut 20 a acabar el partit amb un to més aviat baix.
Era un somni que el Bernat Soler de seguida el va dir a la TDT, que també el tenia després del segon gol del Barça. Sí.
I la segona, la festa postpartit a la gespa, deixem-ho amb que va ser poc lluïda. Però, en fi, això és segurament el de menys, perquè el que compta és que el Barça va guanyar la Lliga una altra vegada, dues de seguides, en un dia especial per Hansi Flick, el dia de la mort del seu pare.
Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
Pedri, protagonista també d'aquestes dues temporades, dues lligues, amb un registre de Hansi Flick que iguala, per exemple, els d'Enrique Fernández, Eleno Herrera, Luis Van Gaal, Pep Guardiola, Luis Enrique i Ernesto Valverde, tècnics que van aconseguir les dues lligues en les seves dues primeres temporades com a entrenadors del Barça. I amb dos títols de lliga ja només té per davant Pep Guardiola, que en va aconseguir 3, i Johan Cruyff amb 4.
La derrota al Clàssic ha estat el colofó, una temporada terrible per al Real Madrid després del segon nadaplete, la segona temporada sense aconseguir cap títol. El Madrid toca fons i busca algú que el salvi, Marcos García.
El Madrid surt del Clàssic pitjor del que va arribar a Barcelona, a 14 punts del Barça, amb la Lliga perduda, impotent contra un equip de Flick molt dominant. Els dubtes sobre la implicació de Mbappé es mantenen a Madrid. Ahir, amb el 2-0 al marcador, el francès va fer una piulada que posava a la Madrid, que molts allà interpreten com de jugador poc preocupat. I la setmana de les baralles, el vestidor va acabar amb una desfeta al Camp Nou que encara hauria pogut ser més àmplia. Arbeloa, tècnic blanc.
Entendemos la frustración, el desencanto, lo insatisfechos que tienen que estar con esta temporada y bueno, pues lo único que podemos hacer es trabajar, mirar al futuro, aprender de todo lo que hemos hecho mal este año. Hay que trabajar para dar la vuelta a la situación que tenemos ahora mismo.
El punt d'inflexió d'aquest nou curs en blanc del Madrid serà l'arribada d'un altre entrenador, i el gran candidat és José Mourinho. El portuguès ara al Benfica encara no ha donat resposta oficial als acostaments del Madrid, però ha estat tevi Mourinho a les últimes hores quan li han preguntat sobre el seu futur a Portugal. Mou encara té un any de contracte amb el Benfica i una clàusula de sortida de 3 milions d'euros.
I avui hi ha partit del Girona, i és partit important perquè els amics el visiten al camp del Rayo Vallecano en un partit molt clau per les aspiracions que tenen per la permanència, Eduard Solà.
El Girona començarà el partit d'avui a Vallecas amb només un punt d'avantatge sobre el descens, però el més important és amb quina distància respecte a l'Alavés l'acabarà. En el pitjor dels casos es mantindrà un punt per sobre, i en el millor dels casos, si guanya, tindrà 4 punts més i serà 12è. El Girona jugarà avui al camp del Rayo Vallecano després d'haver encadenat 3 derrotes consecutives i d'haver guanyat l'últim partit fa més d'un mes. En una classificació amb molts equips amb els mateixos objectius, Michel ja va dir ahir que estan preparats i convençuts de salvar-se.
La responsabilitat d'estar a baix pesa, però l'equip té clar el que ha de fer, estem en una situació que hem passat la temporada passada i que aquest any al principi hem patit molt, més que mai en 5 anys, i penso que l'equip està preparat per fer-lo i que està convençut que ha de fer.
El Girona té 38 punts i el rival, el Rayo Vallecano, 42. Venen de guanyar el camp de Getafe a l'última jornada de Lliga i, sobretot, de classificar-se per la final de la Conference League. En una relativa situació còmoda a la Lliga, per la seva primera final europea, encara queden dies. El Girona ha fet avui el viatge d'anada i tornada el mateix dia. El Rayo i el Girona són els dos únics equips que jugaran 3 partits en una setmana, i en contra del Girona és que haurà d'anar 2 cops a Madrid. Abel torna a la convocatòria després d'un mes de baixa i, en canvi, Brian Hill és baixa per sanció.
El partit del Girona, evidentment, també el podeu seguir a Catalunya Ràdio. El partit es juga a les 9. Doncs una mica abans començarà aquesta transmissió del Tot Gira. I l'Espanyol ha fet oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club. L'arribada de l'exdirector esportiu del Sevilla, entre altres clubs, s'interpreta com un cop d'efecte per mirar de capgirar la deriva del primer equip, que continua en caiguda lliure i té per davant 3 match ball per evitar el descens. Biel Cadilla.
Sí, l'anunci arriba quan, a falta de 3 jornades, l'Espanyol es troba a tan sols 2 punts del descens. El mateix Monchi, en declaracions al club, ha explicat el perquè de la seva incorporació en aquest moment.
Y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
Monchi encapçalarà la nova direcció general esportiva, que només estarà per sota del CEO Mao Ye i del president Alan Page. La seva arribada no implica la sortida de Frank Garagarza, actual director esportiu del club, ara de baixa, ni tampoc de Manolo González, per qui Monchi demana confiança.
Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza. Entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es momento de desconfiar. Creo que es momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todos un ambiente que produzca una sinergia que empuja el equipo.
Ramon Rodríguez Verdejo, com es diu realment Monchi, que al marge del Sevilla ha treballat també a la Roma i l'Aston Villa, mirarà d'ajudar a redreçar la situació dels pericos, que encadenen 18 partits sense guanyar i dimecres reben l'Atlètic Club a l'RCD Stadium sense Nico Williams ni Sancet.
Nou minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
És increïble. Crec que això necessitaré uns quants dies per
Parlarem de Paula Blasi, un dels noms d'aquesta setmana al món de l'esport, guanyadora de la Volta.
Catalunya migdia.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa. Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
Ostres.
Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
Arriba el partit. I gràcies al televisor Samsung de 75 polzades Neo QLED Mini LED, que costava 2.399 euros, ara el viuràs com mai per només 899 euros. I amb els nostres tecnoavantatges.
Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Cort Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
Catalunya migdia.
La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
No m'agrada aquesta sintonia.
És que està molt bé. Pam, 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 pam. Inconfusible, però molt imitable.
M'ho faries tu, Lisenda?
Jo sempre.
Pa. Pam, 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 pam. Marc Marvà, bona tarda.
Bona tarda.
Pots fer un pam, 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 pam?
Pam, 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 pam.
Molt bé.
Com ho faries, Òscar?
No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho.
Pam, pam, pam.
Veus?
De dilluns a divendres de 4 a 7.
La millor hora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
Pam, 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 pam.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I aquest cap de setmana han passat moltes coses, més enllà del títol de Lliga del Barça. Comencem per les notícies bones. Paula Blasi, ciclista d'Esplugues de Llobregat, de només 23 anys, ha guanyat la seva primera Vuelta a Espanya i ha fet història, Isabel Vilalta.
Doncs sí, així és. Primera ciclista catalana de la història en guanyar la Vuelta o qualsevol altra gran prova femenina per etapes. De fet, només Josep Pessarrodona, just ara fa 50 anys, i Melcior Mauri, el 1991, han guanyat una prova així, justament també la Vuelta. Paula Blasi va capgirar la general l'últim dia, superant una llegenda com Anna van der Breggen a l'Angliru.
Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres ja han baixat la prova, abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
Blasi va ser segona a l'etapa de l'Angliru i, com dèiem, primera a la general. Es consolida així com una de les millors ciclistes del món, completant una gran temporada, i això que no fa ni 2 anys i mig que es dedica al ciclisme.
I un altre nom propi, Marc Márquez, que ha rebut l'alta hospitalària de doble intervenció a què es va sotmetre ahir a Madrid i que el tindrà de baixa un període indeterminat, Damià Aguilar.
Com dissabte es va trencar un dit d'un peu, va decidir que la intervenció ja prevista però no desvelada a l'espatlla dreta la faria conjuntament. S'obre novament el capítol de les lesions del tro de Cervera. Ara això de l'espatlla és per 2 cargols moguts d'una intervenció del 2019 i un tros d'os que els metges també van enretirar i que li afectaven el nervi radial. Aquí la clau de les caigudes d'aquesta temporada i la seva falta de confiança pilotant el prototip de Ducati, malgrat els èxits, com per exemple guanyar 2 curses sprint o fer el rècord del circuit de Le Mans. No serà a la pista durant el Gran Premi de Catalunya d'aquesta setmana, però sí l'Àlex Márquez, que defensarà la victòria del 2025.
I no tot han estat bones notícies aquest cap de setmana, perquè tot i que el Barça ha lluitat per la Champions d'hoquei patins, no ha pogut endur-se el títol. Maria Chesena.
Sí, el Barça ha dit adeu al títol europeu després de perdre per 3-1 contra el Porto. El conjunt blaugrana tornava 8 anys després a una final de la Champions, però el somni de regnar novament a Europa encara haurà d'esperar. Els de Ricard Ares arribaven a la final en un bon moment, però un molt mal inici de partit va esvair aquestes sensacions. 2 gols a la primera part de la primera meitat del Porto obligaven el Barça a remuntar i, tot i el gol de penal de l'Abart a l'inici de la segona meitat per retallar distàncies, el conjunt portuguès va sentenciar amb el tercer quan faltaven només 5 minuts per al final. El tècnic blaugrana, orgullós de l'equip, assegurava que tornaran a ser a la final.
Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui.
I a la competició femenina el guanyador ha estat el Fraga, un equip que ja va eliminar el Vilassana a les semifinals de la tanda de penals i que ha vençut el Benfica per 4-1 en aquesta final.
I tampoc ha estat un bon cap de setmana per a l'Uni Girona, perquè l'equip ha quedat eliminat de la lluita pel títol de la Lliga Femenina de Bàsquet, Montse Raya.
A un pam, al cap dels dits, a tocar per ben poc, pels pèls. Totes aquestes expressions resumeixen el que ha viscut l'Uni Girona en quedar-se només 2 punts d'accedir a la final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les de Roberto Íñiguez arribaven a la tornada semifinal amb 1 punt en contra del partit jugat a València, i a Fontejau tothom creia en la gesta. Va ser un partit èpic, però al final empat a 73 al marcador amb un últim tir fallat per Màriam Koulibaly. I eliminació de les gironines. Ainhoa López, una de les més destacades ahir, es mostrava molt afectada.
Ho hem intentat, ho hem donat tot. És una llàstima perquè ho hem tingut a tocar, no? en la major part del partit. Crec que hem estat molt sòlides i molt bé, molt concentrades amb la feina que havíem fet i intentant millorar errors que havíem comès l'altre partit. Però elles també han estat molt acertades, no? I també ho han lluitat i també dignes mereixedores, no?, de passar aquesta final.
El premi de consolació, si es pot dir així, és que l'Espart Girona té assegurada una plaça a la fase prèvia de la propera edició de l'Eurolliga.
I tornant a parlar de futbol, a la primera federació, el Sabadell manté les opcions d'ascens directe i l'Europa continua també en zona de play-off quan només falten dues jornades per al final de la Lliga. En canvi, el Nàstic, l'equip amb més opcions de pujar a categoria a l'inici de temporada, cada cop té més complicada la salvació, Carles Vila.
Ahir els granes van perdre el camp del Tarazona per 2-0. El Nàstic va tornar a mostrar en un desplaçament la seva pitjor imatge sense pràcticament cap opció d'emportar-se els 3 punts. De fet, ja són 5 partits consecutius fora del nou estadi que acaben amb derrota. A més, s'acumulen els problemes perquè els de Pablo Alfaro són en zona de descens i han perdut el gol a baraix amb el Tarazona, l'equip que ara marca la salvació.
Sí, sí, dependemos de otros resultados, por supuesto, pero lo que sí depende de nosotros es ganar, y el próximo partido lo tenemos en casa y tenemos que salir a ganarlo. Luego hay enfrentamientos directos entre equipos que, igual que hoy, estamos así, porque ahora no dependemos de nosotros, pues como hace dos jornadas seguíamos sin depender y luego conseguimos revertir, ¿no? Hay que ser duro mentalmente, hay que saber que estamos ahí porque estamos haciendo cosas que no hay que hacer y que cometemos errores que nos penalizan muchísimo.
A la próxima jornada, en esta primera federación, juega el derbi entre el Nàstic i l'Europa i el Sabadell s'enfrontarà a l'Antequera.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Avui, ja ho sabeu, a partir de les 4, programa especial a Catalunya Ràdio per seguir totes les celebracions de la Rua de Campions del Barça després d'aconseguir ahir el títol de Lliga, el segon consecutiu d'aquesta era del Barça de Hansi Flick. Comença la Rua a les 5 de la tarda, però a les 4 comença aquest programa especial amb el Francesc Garriga i també amb el Jordi Costa, la Sònia Gelmà, el Ramon Salmurri, l'Arbusà, seguint aquesta Rua dels Campions. Ho deixem aquí, seguim al Catalunya Migdia amb el Joan Botà.